del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Comencem parlant de focs i d'incendis, perquè l'incendi de Xàbia i el Parc Natural de la Granadella crema descontrolat a la Comunitat Valenciana i ha calcinat algunes cases d'urbanitzacions al paratge de la Granadella. El vent ha fet revifar les flames i complica molt en les últimes hores les tasques d'extinció, i treballen una vintena de mitjans aeris de la Generalitat, del Govern Central i de la Diputació, amb 370 bombers i més de 200 soldats de la unitat militar d'emergències. També hi ha una trentena de dotacions dels bombers que treballen en un incendi, en aquest cas a Catalunya, a l'Alt Urgell. El foc ha començat quan s'ha incendiat una màquina agrícola a Vilamitjana del cantó i s'ha estès per la vegetació forestal del voltant. Una vintena de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris, dels quals hi ha una desena que són mitjans aeris, dèiem, treballen en un incendi, en aquest incendi a Vilamitjana del cantó. També és notícia en plana política Pedro Sánchez, que ha dit aquest migdia que té la intenció d'obrir una tanda de converses amb totes les forces polítiques per intentar trobar una sortida al bloqueig que viu Espanya. El líder del PSOE ha volgut deixar clar, però, que això no suposa que es postuli per encapçalar una candidatura alternativa. Sánchez ho ha avançat en una compareixença informativa a la seu socialista del carrer Ferrat després de la reunió que ha tingut la comissió permanent de l'executiva federal del PSOE. I la Fiscalia ha demanat avui el processament de l'expresident francès Nicolas Sarkozy per finançament il·legal de la seva campanya electoral l'any 2012. Fins d'aquí a uns mesos no se sabrà si prospera la petició de la Fiscalia. En tot cas, Sarkozy no serà jutjat fins després de les eleccions presidencials del maig, a les quals es vol presentar, i si fos elegit no se'l podria jutjar mentre duri el seu mandat, que seria fins a l'any 2022. Fins aquí l'actualitat. Nosaltres ens quedem avui a la veu de Càritas. Seguim acompanyant-vos des de Ràdio Estel. Quedeu-vos amb nosaltres.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
A Marçans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. A la Fundació Sarco Habitae portem 25 anys cuidant persones i volem donar veu a tots aquells que també miren per la gent gran. Per això et presentem els Premis 25è Aniversari Sarco Habitae. Premi als nostres avis, dirigit a alumnes de primària. Premi al millor projecte d'investigació sobre la gent gran, dirigit a estudiants de batxillerat i formació professional. Premi Gent Gran Activa i Solidària, dirigit a associacions i entitats de gent gran. Premi a la millor pràctica en la cura de les persones grans, dirigit al sector residencial sociosanitari, i Premi al rigor i la sensibilitat per la gent gran, dirigit als mitjans de comunicació. Més informació a sarcohabitae.es. Fundació Sarco Habitae, 25 anys cuidant persones.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. radioestel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. radioestel.cat.
El futur depèn en gran part de la família. Porta l'esdevenidor mateix de la societat. El seu paper especialíssim és el de contribuir eficaçment a un futur de pau.
Joan Pau II.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Salutacions novament, benvinguts a una nova temporada que comença ara per aquest programa La veu de Càritas, un programa que començava el seu camí el desembre passat i que continua ara ja iniciant una temporada, si Déu vol, completa, la 2016-2017. Benvinguts a aquesta finestra oberta a la caritat, benvinguts a tot el que podem compartir des del compromís comú dels cristians i de les persones de bona voluntat, que no és altre que el d'estimar i ajudar els altres. I dos noms propis de l'actualitat ens ajuden molt a tenir clar aquest principi. El de Teresa de Calcuta, canonitzada ahir, nova santa de l'Església i del món, compromesa com la mare dels pobres, patrona dels voluntaris, i, d'altra banda, Isabel Solà, aquesta religiosa de Jesús Maria, que davant la commoció de tots era assassinada divendres passat a Haití, suposadament per uns delinqüents comuns que li van voler robar. Donem gràcies a Déu per la vida generosa i entregada d'Isabel Solà, la seva valentia i la seva fortalesa, com explica la seva amiga religiosa de Santa Teresa, Margarida Bofarull, i moltes altres persones que l'han ajudada. Esperem que el testimoni i potser la ràbia que podem tenir tots, però també l'esperança que ens donen exemples com el d'aquesta religiosa de Jesús Maria, de 51 anys, Isabel Solà, ens ajudin a comprometre'ns més, amb més generositat, perquè, donant gràcies a Déu perquè continuem vius, siguem capaços també d'afrontar els mals, les misèries i les pobreses d'aquest món. Tots, cadascú en el nostre àmbit i segons les nostres possibilitats, ho podem fer. Avui parlarem de la trobada de Càritas Catalunya, que es prepara ja per al 22 d'octubre a Tarragona. Conversarem uns minuts amb el director de Càritas Diocesana de Tarragona i anfitrió d'aquesta gran convocatòria, Francesc Roig. També tindrem el testimoni avui amb la presència de la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonés, que ens avançarà dades importants de la memòria de Càritas Catalunya 2015 que s'està ja acabant d'enllestir. Aquests són els dos temes principals, que també es completaran amb les notícies i l'agenda. Això és el que us proposem, que compartiu amb nosaltres fins a les 9 a Ràdio Estel. Això és La veu de Càritas, salutacions de l'equip, amb el Toni Huguet a les vies de so i amb la resta dels companys, el Lluís Miguel Luna, la Maria Marín, la Montserrat Creus, la Gina Armengol i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge del pastor diocesà.
Avui ens arriba aquest missatge de la mà de l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol. En aquest inici de la temporada, després del que és per a molts el parèntesi de l'estiu, el saludem amb molta cordialitat. Senyor arcabisbe Jaume Pujol, bona nit i benvingut. Endavant.
Una salutació molt cordial a tots els oients d'aquest programa. L'Evangeli ens explica que la vida de Jesucrist va estar plena d'episodis en els quals apareix socorrent persones que es troben tristes per malalties, xacres o per la mort d'ésser estimats. Així, Jesús guareix secs, coixos, paralítics, una dona amb pèrdues de sang, leprosos, i ressuscita alguns morts pel consol dels seus familiars. Va passar fent el bé, i és això justament el que espera de nosaltres els seus seguidors. Ens va deixar el seu exemple i les seves paraules, com la del bon samarità, l'ovella perduda, l'administrador perdonat i tantes més. A les meves visites pastorals tinc molt present aquesta obra de misericòrdia de consolar les persones tristes. Prego per elles, els porto els sacraments, si m'ho permeten, o almenys el consol de la companyia. Hi ha molta gent que actua a favor d'altres. Penso en responsables de Càritas o de la pastoral de la salut de tantes parròquies i en la vareta màgica que ajuda els altres a superar la tristesa. L'amistat. Sí, l'amistat és aquesta vareta màgica que tenim a la nostra disposició per a fer realitat el que diu un vell proverbi. L'amistat duplica les alegries i divideix les angoixes per la meitat. És clar que a vegades ha de ser sacrificada, ja que també s'ha dit que un amic ve a temps, els altres quan tenen temps. Un personatge de la novel·la Els nuvis, d'Alessandro Manzoni, es troba enmig d'una casa deshabitada i es lamenta de les desgràcies que han sacsejat la seva família a causa d'una epidèmia de pesta. En cert moment diu: «Són fets horribles que mai no hauria cregut que arribaria a veure. Coses que treuen l'alegria per tota la vida. Però parlar-les entre amics és un alleujament». Hem de tenir el cor als qui sofreixen, encara que no els coneguem. En tenim prou de veure les notícies de la televisió i contemplar els rostres de persones que viuen situacions de guerra, persones ferides, refugiats. Però també al nostre costat trobarem, si tenim els ulls oberts, persones que pateixen. Som llavors el consol de Crist que esperen, amb les nostres paraules o simplement fent-los saber que no estan soles. Adéu-siau.
Moltes gràcies, senyor arquebisbe Jaume Pujol, des de Tarragona. Fins una propera ocasió. Seguim endavant.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas, a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tarragona i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
La caritat és notícia.
Les Càritas diocesanes de Lleida, Solsona i Urgell i la cadena de supermercats lleidatana Plus Fresc han presentat aquest estiu la campanya Cap nen sense oportunitats en l'escola, iniciativa que té com a finalitat que tots els nens i nenes puguin seguir el curs escolar en igualtat de condicions. La iniciativa estarà vigent des d'aquest estiu i fins al proper 7 de gener, període durant el qual l'ONG i Plus Fresc es marquen el repte de reunir els fons suficients per poder proporcionar ajuts econòmics per a material i llibres escolars, beques menjador i activitats extraescolars. Aquestes donacions es podran dur a terme a la caixa d'aquests supermercats mitjançant l'activació d'un codi. A més, s'organitzaran diverses activitats, els beneficis de les quals es destinaran també a la campanya. Dissabte, dia 6 d'agost, i diumenge, dia 7, a Viella i a la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell van tenir lloc uns concerts solidaris contra la pobresa infantil a benefici de Càritas Diocesana d'Urgell a càrrec de l'Orquestra UNESCO Barcelona sota la direcció del prestigiós violinista i director d'orquestra Gonçal Comelles. Hi van assistir els alcaldes i a Viella l'arxiprest de la Vall d'Aran i a la Seu la presidenta de Càritas Catalunya, així com el vicari general, el delegat del capítol, el director de Càritas Urgell, el director de Càritas Andorrana i altres autoritats, així com una gran quantitat de persones, sobretot amants de la música, que van omplir tant la parròquia de Viella com el temple romànic de Santa Maria a la Seu. Els concerts s'emmarcaven en el cicle de concerts solidaris que durant aquest 2016 porten la música arreu de Catalunya per col·laborar amb Càritas en els seus programes d'ajuda a la família i a la infància. Els concerts han estat organitzats per la Fundació Música Solidària, la Fundació BBVA, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i Caixa Catalunya, o Catalunya Caixa, amb la col·laboració del Bisbat d'Urgell i l'Ajuntament de Viella, juntament amb el Consell General d'Aran, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha decidit atorgar el Premi Inclusió Social 2016 al projecte Grans Experts del programa Gent Gran de Càritas Diocesana de Girona. Grans Experts és una iniciativa orientada a promoure l'envelliment actiu i la inclusió social de les persones grans a la societat i a posar en valor la seva experiència i coneixement a través de les trobades amb infants i joves a les aules de centres educatius. El projecte, que s'ha desenvolupat fins ara a Girona en una prova pilot, està adreçat a persones grans que viuen soles o en centres geriàtrics i alumnes d'educació primària. El Premi Inclusió Social 2016 està dotat amb 6.000 euros que l'entitat destinarà a ampliar i desenvolupar el projecte durant el proper curs a Cadaqués, Roses, l'Escala i Figueres. Més de 200 alumnes de primària i 8 grans experts de més de de 65 anys participaran en la propera edició d'aquesta activitat. La revista Càritas, editada per la Confederació de Càritas Espanyola, publica un article en el seu número de juliol i agost sobre la llar L'Olivera de Gelida i sobre la problemàtica de l'habitatge. L'Olivera és un projecte d'apartaments temporals per a persones i famílies en situació d'emergència social situat a aquest municipi de l'Alt Penedès, a Gelida. En l'article es pot conèixer quins són els objectius del projecte i el treball que es fa amb les persones i les famílies en situació d'exclusió i dificultats per accedir a un habitatge digne. L'article es pot trobar en el web caritassanfeliu.cat. La setmana passada, dimarts i dimecres, van tenir lloc unes jornades de teologia a la sala d'actes de Sant Domènec de la Seu d'Urgell, organitzades per la Delegació d'Ensenyament del Bisbat d'Urgell i obertes al públic, en què enguany s'han volgut aprofundir qüestions com ara l'essència de l'ètica cristiana en la seva fonamentació i en les seves múltiples expressions en la vida quotidiana. Hi van assistir més de 120 professors i mestres de religió, catequistes, sacerdots i agents de Càritas Urgell. A principis d'aquest mes de setembre arriben a la diòcesi de Vic 81 persones refugiades de la mà de l'entitat Dia Nova. El Ministeri de Treball i Seguretat Social va fer una convocatòria pública per subvencionar programes de protecció internacional i s'hi van presentar, a més de Creu Roja, CEAR i ACSEM, entitats com ara la Fundació CEPAIM i Dia Nova. Aquesta última, Dia Nova, d'àmbit estatal, ha escollit Catalunya per acompanyar durant 15 mesos el procés d'integració d'aquesta vuitantena de sol·licitants d'asil. Està previst que el grup es reparteixi en una primera fase d'acollida entre els espais del Seminari de Vic i l'antic convent de les Germanetes dels Pobres de Manresa, que ara gestiona la Fundació Germà Torres Canet de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. La decisió va ser suggerida a Dia Nova des de la Secretaria d'Igualtat i el Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades de la Generalitat. El Seminari de Vic i Càritas Diocesana de Vic, per delegació del mateix bisbat, col·laboren amb Dia Nova i amb altres entitats, ajuntaments i la mateixa Generalitat perquè aquest procés arribi a bon port. En el marc de la Comissió d'Inserció Sociolaboral de la Diòcesi de Vic, els professionals de les diferents Càritas Arxiprestals i Càritas Diocesana han acordat uns criteris comuns a l'hora de gestionar les ofertes de servei domèstic que arriben als diferents serveis de l'entitat. L'edició d'un díptic informatiu amb el títol «El treball a la llar, condicions laborals i taules salarials», adreçat a famílies ofertants, és el fruit d'aquest treball. La seva elaboració neix d'una proposta inicial realitzada per Càritas Manresa, especialitzada des de fa anys en el sector del treball domèstic. L'impuls per la contractació del treball a la llar representa una acció més de Càritas per a la lluita a favor del treball digne. El díptic es pot trobar en el web caritasbisbatvic.cat. Ecosol ha signat, d'altra banda, un acord de col·laboració amb l'empresa Seur amb l'objectiu d'ampliar el servei de repartiment sostenible que desenvolupa des de fa mesos a la ciutat de Girona. Gràcies a aquesta col·laboració, Ecosol ha generat dos nous llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social i espera repartir fins un centenar de paquets diaris al centre de la ciutat amb mitjans de transport sostenibles, com ara el tricicle de tracció elèctrica, presentat ara fa uns mesos, o la bicicleta elèctrica i convencional. L'acord amb Seur va iniciar-se amb el repartiment de 10 paquets diaris el 22 de juny passat, però està previst arribar al centenar de lliuraments per dia a finals d'aquest any. L'objectiu de Càritas i d'Ecosol és consolidar el servei a Girona i ampliar-lo durant el 2017 a altres poblacions, com ara Figueres. El repartiment sostenible és una de les apostes més innovadores de Càritas i Ecosol per combatre l'exclusió social. L'objectiu és generar llocs de treball per a persones que acull i acompanya l'entitat i oferir solucions de repartiment sostenible als centres de les ciutats. Parlem també de Càritas d'Urgell, que va celebrar divendres passat un recés per l'any de la misericòrdia, seguint la recomanació feta pel Papa Francesc i promoguda pel Pontifici Cor Unum, el Pontifici Consell. Va tenir lloc al Seminari Diocesà de la Seu d'Urgell i va participar-hi una setantena de persones, entre presidents i directors de les Càritas parroquials, treballadors contractats de l'entitat, voluntaris, responsables de Càritas Andorra, el delegat episcopal de Càritas d'Urgell i el director, així com també diversos components de les Càritas parroquials del Principat d'Andorra. Va ser dirigit per Antoni Elvira, vicari episcopal per a l'acció pastoral i missioner de la Misericòrdia del Bisbat d'Urgell. L'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, va ser present durant tot el recés, el qual va qualificar com un moment per a posar-se en contacte i connectar personalment amb el senyor. Mossèn Elvira va fer una exposició sobre la misericòrdia. A la catedral, l'Eucaristia va ser presidida per l'arcabisbe Vives i abans tots els assistents van travessar la porta de la Misericòrdia passant per l'entrada principal de la catedral de Santa Maria amb l'objectiu de guanyar la indulgència plenària. I entre el dijous 25 d'agost i el dia 29, dilluns, va tenir lloc una iniciativa de Càritas Palau Solità i Plegamans del Bisbat de Terrassa, la Tòmbola Solidària. Aquesta activitat va ser tot un èxit per la col·laboració d'entitats i persones que van fer donació dels productes que es van sortejar a la tòmbola, així com per la col·laboració d'un nombrós grup de voluntaris i voluntàries coordinats per Precasc Rau Xuca, un sacerdot que és rector de les parròquies de Sant Genís i de Santa Maria, i també de Francesca Casajoana, representant d'aquesta Càritas del Vallès Oriental. Els diners recollits per la tòmbola solidària aniran destinats a projectes de suport a les persones necessitades d'aquesta població, Palau Solità i Plegamans.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel. El treball caritatiu de la setmana.
Avui la diòcesi protagonista és d'alguna manera Tarragona. Aquesta arxidiòcesi ens ha presentat la veu del seu arcabisbe Jaume Pujol ara fa uns moments i connectem novament amb Tarragona perquè aquesta ciutat històrica per a l'Església a Catalunya és la seu de la propera trobada general de Càritas Catalunya, una trobada que viu la seva tercera edició el dia 22 d'octubre. Ja tot està a punt pel que fa a la seva preparació i per aquest motiu connectem amb el director de Càritas Diocesana de Tarragona, que ja és a l'estudi d'aquest arcabisbat, avui amb la col·laboració del Santi Grimau i de l'equip de la Delegació de Mitjans de Comunicació de l'Arcabisbat de Tarragona. Senyor Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona, bon vespre, bona nit i benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel en aquest inici de la temporada.
Molt bona nit a tothom.
Com està?
Molt bé.
Molt bé i també molt ben implicat en la preparació de la tercera trobada de Càritas Catalunya, 22 d'octubre, dissabte, a Tarragona.
Estimulat totalment a fer possible la possibilitat de poder contactar amb tots els magnífics voluntaris que tenim al llarg i ample de tot Catalunya, a nivell de Càritas, naturalment.
Mhm. És un contacte, el dels voluntaris, fonamental per entendre una trobada d'aquestes característiques on s'espera la presència de gairebé 2.000 persones, 1.800 com a mínim.
Sí, la capacitat d'aquesta trobada que organitza Càritas Catalunya i que ens ha facilitat la possibilitat de poder organitzar des de Càritas Diocesana de Tarragona, doncs tindria lloc el 22 d'octubre, com molt bé has dit, i serà a l'Auditori del Camp de Mart, un espai que pot arribar a plegar unes 1.800 persones totalment assegudes.
Mm-hmm. A l'Auditori del Camp de Mart, tot el dia, entenem, per tant, que des del matí fins al vespre.
Sí, tot i així, disposarem d'un altre espai, que és el que aniré explicant després, per poder fer els àpats. Per tant, es muntaran unes grans carpes perquè la gent pugui estar còmodament asseguda i, per tant, pugui gaudir de la conversa, del dinar i del diàleg entre tots els que es puguin trobar aquella jornada. El que volia dir és que el lema d'aquesta trobada, que és la tercera que organitza Càritas Catalunya, és "Transformem la societat des de la misericòrdia". I aquesta, diguem-ne, aquesta voluntat de transformar la societat des de la misericòrdia, aprofitant que som l'any Sant de la Misericòrdia, Càritas Catalunya convoca tots els seus voluntaris a participar en aquesta tercera trobada que se celebrarà, com hem dit, a Tarragona el 22 d'octubre. S'hi espera una assistència, i esperem que sigui així, de 1.800 voluntaris procedents de les 10 càritas diocesanes de tot Catalunya. L'organització d'aquesta trobada ha estat encarregada a Càritas Diocesana de Tarragona i compta amb un equip de responsables que coordinen tots els detalls necessaris per a aquest desenvolupament de la trobada. Hi ha responsables organitzatius en el tema de mobilitat, en el tema d'acollida, pel que fa a posar i orientar les persones quan arribin a l'auditori, en tots els àpats, en els espectacles que es facin i en la participació i l'aixecament dels castells, que esperem que tingui una bona jornada castellera. I també hi ha voluntaris d'organització en els mitjans de comunicació i en acompanyar les personalitats o persones institucionals que ens vulguin acompanyar durant aquell dia. A cada apartat s'està treballant amb formació i també amb coordinació perquè tots els voluntaris col·laboradors tinguin assumida bé aquesta cooperació i aquesta, diguem-ne, operativa de treball. Per tant, el dia abans, el dissabte abans, millor dit, el 15 d'octubre, tindrem convocats a un centenar de voluntaris que, d'una manera pràctica, posaran el pla pilot en tot el funcionament del que, 7 dies després, tindrà lloc al Camp de Mar, que serà la trobada estrictament tal com hem dit. La difusió de la trobada es va fer abans de l'estiu, com recordaran molts dels oients, si participen de les càritas diocesanes, i es va enviar a totes les càritas diocesanes de Catalunya. Es van enviar cartells, es van enviar díptics, i en aquests moments el més important és l'operació d'inscripció. Estem pendents de les inscripcions dels voluntaris i en això sí que voldria insistir que no deixem passar l'oportunitat aquesta de fer la inscripció. Tot plegat són 10 euros d'inscripció i ho inclou pràcticament tot. Per tant, cada càritas diocesana haurà d'estimular les inscripcions, fer possible que la gent s'animi i el termini previst és el 18 de setembre.
Per tant, el 18 de setembre, a tot estirar, que les inscripcions
sí, perquè,
estiguin completes.
Sí, perquè hauríem de saber amb el que comptem, tant per la part organitzativa com després també per la part dels àpats i els menús i tot el que faci falta.
És clar. De quina manera es poden inscriure els qui ens escolten i puguin estar interessats, si són voluntaris de Càritas, col·laboradors, i volen participar en aquesta trobada el 22 d'octubre a Tarragona?
A veure, la inscripció consta en els cartells i en cadascuna de les cartes. Hi ha un formulari que ells han d'entrar i que, per tant, només cal que omplin. Vull dir que no té cap problema.
Un formulari que es troba a les webs de les Càritas Diocesanes, a Càritas Catalunya, també.
Sí, cada Càritas té exactament la manera, l'adreça i el formulari per omplir. S'ha enviat a totes. Per tant, que cada Càritas després ha fet, suposo, m'imagino, tota la, diguem-ne, l'operació distributiva a cadascuna de les seves càritas parroquials o interparroquials.
Doncs queda clarament explicat les càritas diocesanes amb aquesta proximitat que tenen per a tots els qui treballen, i encara més les càritas parroquials, lògicament, però a través de les diocesanes es poden formalitzar les inscripcions per a la tercera trobada de Càritas Catalunya.
Destacar també una qüestió, que el Camp de Mar serà el lloc destinat bàsicament a fer les ponències, una de les quals la farà el sociòleg basc Imanol Zubero, que és un diplomat en teologia i professor de la Universitat del País Basc, amb la ponència titulada «Mirar amb misericòrdia ens posiciona per canviar el món». Hi haurà després una segona ponència que anirà a càrrec del teòleg tarragoní, mossèn Miquel Barberà, llicenciat en Sociologia i mestre de capella de la Catedral de Tarragona, amb la ponència «L'esperit de Càritas». Seguidament s'obrirà un debat que conduirà la comunicadora periodista Esther Romero. A continuació es presentarà l'experiència solidària de Pallassos sense fronteres, que ens explicaran quina és aquesta experiència que sempre ells han anat portant més enllà de les nostres fronteres habituals a Catalunya, països del Tercer Món, etc. I, a més, ens obsequiaran amb un espectacle. També hi haurà l'actuació de la colla jove dels Xiquets de Tarragona, que suposo que ens faran un magnífic castell. Hi haurà el dinar de germanor, que tindrà lloc en unes carpes instal·lades al costat de l'auditori, que és el Col·legi Sant Pau Apòstol, i que allí, a les pistes, hi haurà aquestes grans carpes on la gent hi podrà anar tranquil·lament, doncs, a seure i a dinar. Per la tarda hi haurà diverses visites culturals guiades al Museu Bíblic, a la Catedral de Tarragona, al Museu Nacional Arqueològic i també sense guia, per tant, per lliure disponibilitat dels voluntaris que vulguin anar-hi, al passeig arqueològic, on hi ha les muralles, i a l'amfiteatre on va ser martiritzat el bisbe i els diaques, Sant Fructuós, Auguri i Eulogi. La trobada, finalment, es clourà amb la celebració de l'Eucaristia, amb participació, doncs, de diverses persones que acombullaran una mica tot el ritual litúrgic al mateix auditori del Camp de Mar, i al final de la qual, d'aquesta trobada, es llegirà un manifest amb les conclusions i els compromisos que s'hagin adquirit. Això és bàsicament el que tenim previst i que, tot i que sigui fàcil de dir, és bastant difícil d'organitzar, sobretot perquè vagi bé tot.
I tant, segur, però amb l'ajuda de les persones i amb la pregària de tots perquè surti bé, estem segurs que pot quedar una trobada intensa i ben aprofitada per tots els seus participants i, en definitiva, per Càritas, que està al servei dels necessitats, dels pobres, dels últims, moltes vegades, com deia la nova Santa Teresa de Calcuta.
Sí, sí, sí. Mai tan ben dit en aquest moment que estem un dia després de la canonització.
I tant. Avui parlem amb Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona. Ens acompanya des de l'estudi d'aquest arcabisbat, el de Tarragona, un arcabisbat històric, pioner a Catalunya, primat, i que acollirà la tercera trobada de voluntaris de Càritas Catalunya. L'organitza Càritas Catalunya i es delega aquesta organització i aquesta gestió cada edició a una diocesana. Aquest any, com dèiem, la de Tarragona, després que fa 4 anys va ser a Barcelona i fa 2 anys a Girona. Per tant, anem fent camí, no?, amb aquesta nova experiència de les trobades generals.
És d'esperar que després d'aquí 2 anys hi hagi un altre Càritas que ens agafi el relleu i amb l'experiència adquirida amb aquestes 3 convocatòries doncs pugui sortir una quarta pràcticament esplendorosa.
Amb el lema Transformem la societat des de la misericòrdia, aquest any trobada general de Càritas el 22 d'octubre a Tarragona, al Camp de Mart, en un auditori molt gran, amb capacitat per a 1.800 persones. Totes aquestes activitats que vostè ha anunciat i que estan previstes ja per aquest 22 d'octubre són al mateix Camp de Mart, a banda dels dinars i altres activitats complementàries, però el gruix és allà, no?
L'auditori que té com a fons increïblement històric el llenç de muralles romanes de Tarragona. Per tant, serà el taló de fons.
Una ocasió magnífica per conèixer Tarragona, aquelles persones de casa nostra o fins i tot també que han vingut de fora i viuen aquí i no coneguin la ciutat.
I esperem que faci bon temps.
També és important.
Tot 22... està cobert, l'auditori està cobert, sí. Però el mal temps sempre complica una mica la participació.
Sempre condiciona, de vegades els transports són més complexos, si fa mal temps o si plou, però un 22 d'octubre, tot i que pot ser variable...
Posats que ja no ha plogut gaire, doncs ja es pot esperar una mica més i que no acabi de ploure del tot.
Efectivament. Bé, i encara tot recordant que s'està preparant aquesta gran trobada, potser m'agradaria que el senyor Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona, ens comentés una mica el que seria l'objectiu principal d'una experiència d'aquesta. Què poden aportar aquesta trobada i les trobades que es van fent cada 2 anys a nivell de Càritas Catalunya?
El més important és la participació. Trobar gent des del nord fins al sud, est, oest, és a dir, de Girona, de la Seu d'Urgell, de Solsona, de Tortosa, i naturalment de Barcelona i Tarragona, i Manresa i Sant Feliu, doncs jo crec que és Lleida, i és molt important que aquesta participació i aquest contacte aquest intercanvi i aquest poder dialogar en proximitat i deixar de banda una mica allò que estem tan freqüentment habituats de comunicar-nos només per les xarxes o a través de telèfons mòbils o a través dels WhatsApps, etc. Per tant, la conversa, el diàleg en viu i en directe i la participació, però sobretot la reflexió sobre els punts que els dos ponents ens posaran sobre la taula en aspectes diversos que esperem que toquin els elements que ens preocupen en aquests moments a Càritas, però que preocupen a la societat en general, perquè Càritas no és ni té l'exclusiva de la caritat. Nosaltres som, com a entitat d'Església, una institució que col·labora com una de tantes, com pot ser Mans Unides, com poden ser altres entitats, que tenen aquesta finalitat de cultura lligada directament amb la manera de ser de l'esperit cristià.
En definitiva, del que es tracta és de pensar en aquestes persones necessitades, en aquests immigrants que arriben desesperats, en aquella persona que ho ha perdut tot i que ha de demanar al carrer. Bé, i així podríem seguir posant molts exemples. Perquè de voluntaris, gràcies a Déu, no ens en falten. Sempre n'hi pot haver més, sempre pot anar millor si n'hi ha més, però no és aquesta potser la principal problemàtica.
Sí, és una problemàtica que ens preocupa perquè existeix allò que en diem el relleu generacional. Tenim molts voluntaris. Fins ara Càritas s'ha mantingut amb moltes persones amb una capacitat altruista enorme, però caldria començar a conscienciar uns grans blocs de joventut que potser també dediquen el seu temps i la seva capacitat de voluntaris a altres institucions o altres activitats o altres objectius, però que potser valdria la pena que també fessin una mirada o un replantejament que Càritas, des de la proximitat, és una bona institució a la qual s'hi podrien afegir perquè d'aquesta manera també sintonitzarien d'una manera molt més planera, directa i, sobretot, propera a la realitat dura, constant i encara no doblegada de la misèria i de la crisi que encara tenim al nostre costat.
Sense ser molt exactes en les xifres, pel que tenim, hi ha a Catalunya entre 10.000 i 15.000 voluntaris de Càritas, més o menys. Són molts. De Càritas només. Això, si sumem els altres voluntaris d'altres entitats o per lliure, doncs tenim un patrimoni magnífic, que, per cert, el papa Francesc va dir ahir que Teresa de Calcuta era la patrona dels voluntaris, Santa Teresa de Calcuta. Sí, per tant, encomanem-nos a ella.
I sobretot, ja podem dir, la santa que va col·locar els pobres dins del Vaticà. Perquè els oients ja saben, més o menys, que va ser la que va poder posar, uns anys enrere, els últims anys de la seva vida, doncs aquesta institució de la caritat per atendre aquestes persones dins del mateix recinte de l'estat Vaticà.
I tant. I ahir a la plaça de Sant Pere hi havia uns quants homes i dones atesos en menjadors i centres de les missioneres de la Caritat a Roma, que van ser especialment convidats com a representació de tota aquesta gran quantitat, malauradament, de persones necessitades que hi ha al món i que en bona part són atesos per l'esperit de Santa Teresa de Calcuta. Bé, amb aquesta referència, si li sembla, anem acabant. Recordem, senyor Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona, que estan obertes les inscripcions per a la trobada de Càritas Catalunya, 22 d'octubre al Camp de Mart de Tarragona, i fins al 18 de setembre, molt important això, per tant queden uns dies, però no són molts, fins al 18 de setembre cal formalitzar les inscripcions amb un preu de 10 euros, que és ben assequible per a la trobada.
Molt bé.
Moltes gràcies per aquesta explicació tan completa. Vol afegir algun missatge per acabar, senyor Francesc Roig?
No, simplement animar la gent que comencin el curs amb esperit d'ànim i, a més, amb molta capacitat de participació i col·laboració en totes aquelles necessitats que a dia d'avui ja són. Perquè encara que, diguem, comencem el curs, comencem el curs, no és escolar, no és un curs ordinari, perquè durant el mes d'agost l'activitat de Càritas no ha deixat de funcionar, tot i que hi ha hagut relleus en funció que els treballadors socials doncs, han hagut de fer vacances, etc. Però aquest tema l'hem anat mantenint. Càritas no ha tancat, Càritas no fa vacances en període estival, Càritas continua al peu del canó per atendre a tothom que ho necessiti, tothom que ho desitgi i que, a més, sigui una realitat palpable, que la seva necessitat necessita ajuda.
Moltes gràcies novament, senyor Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona. Ens ha acompanyat des de l'estudi de l'Arcabisbat de Tarragona. Bona nit i fins una propera ocasió i bona preparació de la trobada per al 22 d'octubre. Adéu-siau.
Moltes gràcies i bona nit a tothom.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tarragona i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
La veu dels testimonis.
En aquest primer programa de la veu de Càritas, corresponent a la temporada 2016-2017, volem escoltar el testimoni de la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès. La seva presència és per comentar moltes qüestions, però totes vinculades a les dades que recull la memòria de Càritas Catalunya, de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya, i que està a punt ja de tancar-se i de presentar-se segurament durant el mes d'octubre. Amb la presidenta de Càritas Catalunya conversem durant els propers minuts. Ja la tenim a l'estudi de Ràdio Estel, senyora Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya. Bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit, gràcies.
Aquest dijous es fa una reunió que en principi ja és dins el tancament de la memòria corresponent al 2015 i als últims mesos del 2016. Memòria de Càritas Catalunya que ja es va fer conjuntament l'any passat i que aquest any s'intenta presentar el més aviat possible, no?, perquè les dades siguin més fresques, les del 2015, sobretot.
Sí, això ens interessa fer-ho aviat, perquè, de fet, totes les Càritas diocesanes ja van presentar la seva pròpia pel Corpus. Per tant, la informació ja està en el carrer, però ara fer-se una cosa conjunta, doncs la vam iniciar l'any passat, i aquest any estem contents perquè se'ns permet fer una comparativa. I això sempre és important, poder comparar dades. L'any passat només podia ser descriptiva, ara ja la podem fer comparativa, qüestió que ens ajudarà molt.
La filosofia de la memòria de Càritas Catalunya és saber sobretot el que ha passat l'any 2015, una perspectiva anual propi de totes les memòries, també com es veu el que portem de 2016 i també comentarem avui amb Carme Borbonès què passarà en el que és aquest trànsit del 2016 al 2017, seguint el que és el ritme habitual doncs, de les temporades o dels cursos escolars. Una dada important, hi ha 41 milions d'euros que han arribat directament a Càritas l'any 2015 per ajuda directa a persones necessitades, a projectes.
Efectivament, parlem nosaltres que retem comptes d'aquests 41 milions llargs d'euros que es dediquen al llarg de totes les diòcesis amb seu a Catalunya per atendre a les persones directament. Això ho volem significar. Hi ha més despesa, però això és el que es dedica exclusivament amb aquests programes que van directament a les persones.
Han augmentat els programes de persones ateses, n'hi ha 344.000, i també podem avançar que ha augmentat d'un 6% el nombre de voluntaris, i que són ja 12.300 els voluntaris a totes les diòcesis amb seu a Catalunya, xifra important. Hi ha també 476 professionals contractats. Per tant, això va a més també perquè les necessitats, malauradament, van a més.
Les necessitats van a més i són diverses. I per això hi ha aquest percentatge de que s'han incrementat el número de programes. Pensem que de projectes a tot el país, entre les deu diòcesis, hi ha 1.730 projectes. I això què vol dir? Que els projectes es fan adequats a cada realitat territorial parroquial i en cada diòcesi, segons estiguem en un nucli urbà important, en un nucli rural, en un nucli industrial, doncs cal fer més coses a mida, que per això, insisteixo, s'han incrementat aquests programes, perquè la nostra filosofia és adequar-nos a les necessitats de les persones, fer les coses més a mida de cada persona. Com que estem al seu costat, doncs intentem donar aquelles solucions i ajuntar tots aquells elements que ens permetin una resposta més adient en cada situació.
La memòria inclou moltes dades. Avui les estem avançant, podem dir que en primícia, per als oients de la veu de Càritas de Ràdio Estel. Són dades que es presentaran oficialment en la memòria ja definitiva a l'octubre. Encara no sabem quan, però bé, ja ho anunciarem.
A mitjans finals d'octubre crec que estarà ja tot a punt de presentar-se.
En un acte que comptarà amb la presència de l'arcabisbe Joan Josep Omella de Barcelona, sí, i també responsable de Càritas Catalunya.
Sí. Serà la seva, la primera presentació d'aquest tema. I a nosaltres també ens fa moltíssima il·lusió que ens pugui acompanyar.
Bé, l'impacte de la crisi, les persones sense sostre, més de 7.700... a Catalunya, l'11% de les llars catalanes amb tots els seus membres a l'atur. Són algunes de les dures realitats a les quals s'ha hagut d'enfrontar Càritas a Catalunya l'any 2015. Què destacaria sobre altres dades? No volem cansar els que comparteixen el programa avui amb nosaltres, però sí que podem dir algunes coses més.
Sí, jo hi hauria un tema que m'agradaria destacar de tots plegats, i és que en l'imaginari popular, en la societat, sembla ser que diu que ja se surt de la crisi, que ja estem en creixement, i certament hi ha un augment del producte interior brut, això és cert, però també nosaltres detectem que hi ha un augment de la pobresa. És a dir, malgrat sembli ser que hi ha més gent que està treballant, els treballs són a precari, els treballs no són de llarga durada, i per tant, a les famílies i a les col·lectius més afeblits encara tenen dificultats i, torno a insistir, la pobresa augmenta. És a dir, és l'únic lloc d'Europa on això està passant. Penseu que a Espanya tenim la meitat de la pobresa que hi ha a tota Europa. A Europa hi ha un total, a l'Europa comunitària, 4,6 milions de persones pobres i en risc de pobresa. A Espanya n'hi ha 2,6 milions, és a dir, pràcticament la meitat. Això ens ha de fer pensar molt. I això nosaltres hi volem insistir, perquè vol dir que tenim un creixement, però aquest creixement no va en benefici de les persones i sobretot d'aquestes col·lectius més afeblits. Tot el contrari, el que fa és augmentar les grans desigualtats.
Per tant, l'augment de les desigualtats és una qüestió fonamental per afrontar el que fa Càritas a les diòcesis, a Catalunya, a tota la societat en general. Per exemple, aquesta mateixa setmana, Carme Borbonès, que ens acompanya com a presidenta de Càritas Catalunya, signarà un conveni perquè les diòcesis puguin dialogar amb la Generalitat i buscar fórmules de fer augmentar l'habitatge social, una qüestió també important.
És que aquest tema també és aquesta gran assignatura pendent que tenim, el tema de l'habitatge. Tothom és un dret humà, el dret a l'habitatge. I ja se va avançant, però insisteixo, per això fem aquesta assignatura, que no farà res més que ser un conveni marc on cada Càritas diocesana podrà establir les seves relacions, buscar les seves respostes, les seves fórmules, diguéssim així, les oportunitats i les ofertes o les demandes que ell tingui que acarar. I això ens va molt bé, diguéssim, que cada col·lectiu, cada diocesana pugui fer aquesta acció molt més apropada a la seva pròpia realitat i a les demandes que li puguin arribar.
Un altre repte important per als propers mesos a Càritas Catalunya és la formació, la inserció sociolaboral i l'economia social. Què podem dir d'aquesta gran àrea, senyora Carme Borbonès?
És també la gran assignatura també pendent que tenim. És a dir, la manca d'habilitats d'un col·lectiu, sobretot de joves i de persones no tan joves, però encara joves, pares de família, que no tenen dificultats per inserir-se en el món del treball perquè, diguéssim, estan mancats d'aquesta formació laboral o d'aquestes habilitats que avui dia demanda el mercat de treball. Llavors nosaltres també aquí fem una gran aposta. Penseu que les Càritas diocesanes hi han dedicat molts recursos. En aquest moment i aquest any hem dedicat, si no vaig errada, uns 8 milions, quasi 9 milions d'euros a fer formació i economia social, és a dir, a oferir en determinades empreses d'inserció sociolaboral, amb empreses d'inclusió, a aquestes persones només perquè adquireixin uns hàbits i unes habilitats i durant un temps puguin aprendre una sèrie, diguéssim, de respostes per després anar-se incorporant al mercat regular. I en aquells casos que no sigui possible, perquè són unes mans fràgils realment molt cronificades, doncs puguin tenir aquí un lloc on pugui guanyar-se un salari amb dignitat i que puguin, diguéssim, compartir la vida amb la resta de persones amb igualtat de condicions.
Seguim parlant amb Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, en aquesta primera edició de la temporada del programa La Veu de Càritas a Ràdio Estel. Seguiríem durant hores si haguéssim de comentar tots els aspectes i totes les dades que preocupen Càritas Catalunya, però una qüestió també important és la de la família i també el tema de l'assessorament i l'orientació, perquè aquí doncs moltes vegades les famílies tenen necessitat, però de vegades les famílies no sempre fan un bon ús del menjar, també. Hi ha una
mica
responsabilitat de tots aquí.
Sí, a vegades ens pensem que hi ha moltes situacions que estan resoltes i hem deixat a la societat molt mancada, insisteixo, d'habilitats socials, d'habilitats relacionals, d'habilitats de supervivència. Llavors cal fer un esforç, i des de Càritas ho fem, perquè detectem determinats col·lectius que necessiten una orientació, un assessorament, per això en els famosos centres de distribució d'aliments. Nosaltres ja també, en cada diòcesi, tenen la seva pròpia manera d'actuar, però el que fan és acompanyar amb aquella persona perquè adquireixi aquells recursos, perquè els obtingui, perquè després els sàpigui utilitzar, perquè sàpigui distingir entre si ha d'atendre uns infarts molt petits o pugui atendre unes persones grans o hagi de cara a una situació, per exemple, doncs, de sortir d'alguna intervenció quirúrgica, així, algun problema de salut que calgui donar-hi una resposta adequada perquè aquelles persones sàpiguin utilitzar aquells recursos.
I s'ofereix ja un servei d'assessorament i orientació?
Ja n'hi ha molt, ja a les diferents Càritas. Fixeu-vos que també un dels programes que també tenim molta dedicació, que és diguéssim, hi destinem quasi 8 milions d'euros, és això, assessorar les famílies perquè sàpiguin donar resposta a el que són els hàbits i els costums i la manera de sobreviure, insisteixo, amb dignitat i amb totes les oportunitats a partir d'aquells recursos que els hi puguem posar a l'abast.
I parlem també, si li sembla, senyora Carme Borbonès, de les responsabilitats que tots compartim a l'hora de distribuir els recursos, perquè tots paguem impostos, si ho fem bé i si ho complem bé podem estar tranquils en aquest aspecte, però no és una tranquil·litat que, diguem, complim i ja està, sinó que també cal compartir aquesta responsabilitat. És per això que Càritas aposta per l'elaboració i l'aplicació d'un contracte social.
Sí, nosaltres defensem, en primer lloc, defensem la necessitat de que avui en dia, quan hi ha uns col·lectius i unes famílies que no tenen cap entrada, que se'ls garanteixi un mínim vital per sobreviure, com he dit en les altres ocasions, per sobreviure i això sigui d'una manera provisional fins que puguin trobar un treball i en puguin sobreviure a partir de la seva aportació en el món laboral, és a dir, que puguin viure del seu propi salari. Mentrestant, els hem d'ajudar directament i la societat també ha de fer una aposta per això. No es pot permetre, diguéssim, de cap més de les maneres a l'actualitat amb els recursos que hi ha, que no hi hagi un mínim vital perquè les famílies, totes les famílies puguin sobreviure en dignitat. Però jo i nosaltres a Càritas diem que cal anar més enllà. És a dir, com a col·lectiu hem d'assumir que més enllà de pagar els nostres impostos, hem d'entendre que com a persones que formen part d'aquesta societat del segle XXI hem de tornar a reconstruir que entenem per contracte social. És a dir, que tots ens hem de preocupar de tots, i més nosaltres, els cristians, que hem d'entendre que tots som fills del mateix pare i que tots som germans. Per tant, ens hem de preocupar tots de tots, i d'aquesta manera d'entendre-ho nosaltres a partir de la llum de l'Evangeli que ens va ensenyar Jesús, també la resta de societat hauria d'assumir aquest principi, que moltes vegades en parla, però avui en dia, malauradament, amb aquestes noves tendències neoliberals que tornen a aparèixer d'una manera molt velada, però tornen a aparèixer, doncs tothom se senti responsable de tots. Aquest compromís, insisteixo, de la societat vers tots els membres de la societat. No n'hi ha prou en dir pago els meus impostos, sinó què faig jo pel meu germà?
Pregunta important i interpel·ladora. Hem entrat en la setmana de la Diada Nacional de Catalunya. Potser el millor desig per a la Catalunya del present i del futur és que anem erradicant la pobresa entre tots. Aquesta hauria de ser la gran prioritat, la pobresa i les desigualtats, que també en tenim, malauradament, a Catalunya.
Sí,
per moltes raons de les quals tots podem ser una miqueta més o menys responsables.
I per suposat, i ara que tots acarem aquesta idea de que volem un país nou, una societat nova, però jo crec que les paraules de la Mengele també ens hi poden ajudar. Sempre hem dit que Catalunya o serà cristiana o no serà Catalunya. En aquest sentit, nosaltres creiem modestament que podem aportar aquest sentit de que una societat del futur, una Catalunya del futur, tots ens hem de sentir germans els uns dels altres. I això, amb molts esdeveniments i molts actes que es faran aquests dies, això sembla que ho practiquem d'una manera folclòrica, però després hem de ser més responsables. I, com us deia al principi, hem de sentir-nos germans d'aquells que tenim al costat o d'aquells que no coneixem, però ens hem de preocupar i ens hem de comprometre com a ciutadans d'aquest país.
Amb l'exemple de Teresa de Calcuta, Nova Santa, que no distingia entre raça, color de la pell, vaja, religió, cultura, i Càritas tampoc ho fa.
No,
per tant,
suposat.
Aquí la diversitat
per suposat.
És clara.
I Catalunya, com sabeu, sempre ha estat terra de pas i terra d'acollida, per tant, això té una gran pràctica. Vull dir, això per nosaltres això no és nou. Càritas, quan ara pregunten tot el tema de la migració o tot el tema dels refugiats, escolta, sí, nosaltres això ho fem continuadament. Nosaltres estem al costat dels nostres germans, i això ho tenim claríssim, que procurem amb el tema, per exemple, pues, podríem dir-ne dels refugiats, ajudar les Càritas que en origen atenen amb aquestes persones que estan en trànsit, d'acord, però quan venen aquí també hi participem i també col·laborem en aquest sentit, formem part de la taula d'acollida de refugiats que té la Generalitat, en particular també em sembla que ho fan a diferents localitats grans del país, ja que, per tant, sempre estem allí on nosaltres pensem que podem ajudar.
Recordem que s'està acabant d'enllestir la memòria de Càritas Catalunya. Hem parlat de molts aspectes inclosos en aquesta memòria i generals que afecten les prioritats de Càritas Catalunya en aquest primer programa La veu de Càritas a Ràdio Estel corresponent a la nova temporada. Alguna darrera reflexió per afegir, senyora Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya? Molt podríem dir, però vaja, si vol acabar amb alguna
idea. Jo solament, primer que tot, voldria donar les gràcies a totes aquelles persones que d'una punta a l'altra d'aquest país ens han fet confiança a través de les Càritas diocesanes per ajudar aquests germans nostres més afeblits, que també han sigut ressò de la nostra veu, i donar-los les gràcies. Intentem retre comptes, com diem, i al mateix temps que sàpiguen que sempre ens trobaran perquè siguem aquest espai d'enllaç entre aquelles persones que tenen unes determinades febleges i vulnerabilitats i tots aquells altres que volen ser, com dèiem fa uns moments, germans de tots els germans.
Gràcies novament, Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya. Ella ha estat el testimoni de la setmana. Avui, primera edició de La veu de Càritas, temporada 2016-2017. Molts ànims, estem junts tota la temporada, sabent que vostè dona un gran impuls a aquest programa. No sempre pot venir, però avui ha estat un plaer compartir amb vostè aquests minuts. Que vagi molt bé, fins una altra.
I moltes gràcies a Ràdio Estel per donar-nos aquesta veu i per ser aquesta alta veu de la veu que no tenim, dels que no tenim veu.
Adéu-siau, seguim fent camí.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tarragona i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies, també. Aquest dijous a les 10 del matí a la seu de Càritas Catalunya, situada al carrer dels Àngels número 18 de Barcelona, es reunirà la comissió que prepara la memòria social corresponent al 2015 de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Com ens ha explicat ja avui la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès, s'estan ja enllestint els últims detalls per a la presentació, segurament durant el mes d'octubre, d'aquesta memòria conjunta de les Càritas diocesanes de Catalunya. Divendres tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Pobla de Segur la inauguració de l'Espai Grapats de Càritas Urgell. És una iniciativa que, com dèiem, tindrà aquesta presentació divendres a les 6 de la tarda a la Pobla de Segur. una iniciativa que ens arriba de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Els reforços educatius d'aquesta Càritas Diocesana seran un dels beneficiaris d'una iniciativa solidària impulsada per les Finques Parés i impulsa Front Racing. Es tracta de la Barema Solidària, una activitat que permetrà a 200 persones baremar i ser solidaris alhora. Consisteix en una campanya de micromecenatge que finançarà dos projectes socials de dues entitats que treballen amb persones en situació d'exclusió social. Una d'aquestes entitats serà Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. El proper 25 de setembre es realitzarà la barema a la finca Parés de Sant Llorenç d'Hortons, a l'Alt Penedès. Per participar cal una inscripció prèvia, que pot ser en diverses modalitats segons les activitats complementàries que es vulguin realitzar, o bé sense participar-hi, però fent-hi una aportació. Es pot fer a través del web baremasolidaria.org.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Hem començat una nova temporada. Desitgem compartir-la amb tots vosaltres, amics oients, i quants més siguem, millor. No dubteu d'explicar als amics, coneguts i familiars que existeix aquest programa a Ràdio Estel els dilluns de 8 a 9 del vespre, La Veu de Càritas. Comencem una nova aventura, una nova temporada. Salutacions de l'equip, que s'acomiada ja fins dilluns vinent a les 8 del vespre, amb el Toni Huguet a les vies de so i la resta, el Lluís Miguel Luna, la Maria Marín, la Montserrat Creus, la Gina Armengol i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit.
Són les 9 del vespre.